Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Bona tarda, què tal, com esteu? Salutacions des de l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona. Ara m'agrada, com m'agrada això, que es vegi que tenim un públic fantàstic avui en directe. Des d'avui, com deia, des de l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona, des d'on avui fem aquest Revolució 4.0 especial, Dones TIC, per sumar-nos al Dia de les Dones que es va celebrar dimecres passat. Recordo a les oients que tenen un hashtag per participar, si volen, al programa, com sempre, per donar l'opinió, reflexions, fotografies, el que considereu convenient, @revolucio.catradio, a Instagram i a Twitter. I amb aquesta cançó de la Miley Cyrus, amb el Flowers, que s'ha convertit en una mena d'himne d'empoderament femení, el penúltim, perquè sempre, malauradament, se'n necessiten, comencem aquest programa especial. Un any més fem aquest programa i per fer-lo reunim moltes dones en aquest espai, dones líders, dones emprenedores, dones directives, dones que tenen una gran i llarga trajectòria i en alguns casos també en el món de la tecnologia i de la innovació. Primer, com som en aquesta casa, saludem a la nostra anfitriona, que és la directora de transformació digital de DAM i col·laboradora del programa, Laura Gil. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Per rebre'ns, escolta'm. Gràcies, eh? No sé què faríem. Fem els Premis Revolució. Ja hem vingut aquí moltes vegades a fer aquest especial avui tema. Sou fantàstics.
És casa vostra, ja, també.
Una mica sí, eh? Com dèiem, dimecres va ser 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Hem reunit dones directives, emprenedores, empresàries. Laura, tu tens un càrrec directiu. Jo no sé si t'has trobat moltes vegades sent l'única dona asseguda en una reunió d'altres càrrecs directius.
Jo crec que li ha passat a totes les que estem aquí, no? Jo crec que això és algo que està canviant. Jo crec que de vegades no va tan ràpid com ens agradaria. Crec que moltes empreses i moltes organitzacions estan fent bé les coses, però el canvi és, de vegades és lent, no? De fet, l'altre dia fèiem una broma, perquè aquesta setmana passada que va ser el Mobile, és l'únic event on el lavabo de les dones està sempre buit. Aleshores, si juntem tecnologia amb tot això que comentaves, no, lideratge i tal, doncs, òbviament, encara hi ha molt camí per recórrer. I bueno, i abans, espera, que he parlat abans amb la Xantal, i també em deia que una forta abraçada a totes, que li encantaria estar aquí avui, i que, sobretot, que us faci una forta abraçada així, que... un petó ben fort.
Seguirem parlant d'aquesta qüestió i per parlar tenim avui a nosaltres també la directora general de Societat Digital de la Generalitat, la Lina Arroyo, que també és col·laboradora del programa. Com estàs? També la Sam Judet, director general de DDB Espanya.
Hola.
Què tal? L'actriu i emprenedora de les xarxes, Cristina Brondo, també.
Hola, què tal?
Bona tarda. Hola, què tal? La Laura Rodríguez, que és mentora i divulgadora digital.
Hola, bona tarda.
Què tal? L'empresària Núria Batriu.
Hola, bona tarda.
I la secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell i col·laboradora habitual del Revolució, Núria Aymerich.
Hola, què tal?
Benvingudíssimes, moltes gràcies també per ser avui aquí. Les xifres són molt clares. Menys d'un terç dels llocs d'alta direcció de les empreses mitjanes estan ocupades per dones. Són xifres que coneixeu de sobres, però les hem d'anar repetint. I si parlem de grans corporacions, les xifres són molt més baixes. Un exemple, a les empreses de l'IBEX, el 91,4% de les presidències estan ocupades per homes. I en el sector emprenedor, les startups, només 2 de cada 10 les han fundat dones. Això està canviant, ho ha dit la Laura, però encara hi ha molt camí per recórrer. És una realitat que s'ha de combatre, però us ho pregunto a totes, eh? Podem ser optimistes amb aquesta qüestió? És així? Està canviant? Passa poc a poc, però sí, està canviant. Liliana, va.
Com deia la Laura, el canvi és molt lent, però també crec que som més conscients que mai, que hi ha més visibilitat que mai d'aquestes injustícies. Tothom, quan parlem de sostre de vidre, sap a què ens referim. I, per tant, jo crec que hem de ser optimistes, perquè l'alternativa no ens ajudarà.
Esteu d'acord?
Sí, jo estic d'acord. El que hem de ser optimistes
i també realistes, i hem d'exigir i hem de demanar que passi. Jo crec que hi ha una disfunció entre la voluntat i la realitat, o hi ha més disfunció de la que voldríem. Hi ha intenció de que hi hagin dones i siguem les dones en consells de direcció, en consells d'administració, però a l'hora de la veritat quedem curts. Aquí hi ha una disfunció entre el que es vol, el que es pensa, el que es diu i el que passa. Per tant, optimistes sí i molt realistes.
I us diria que el canvi crec que sí que és real, però que encara no és profund. O sigui, que sí que hi ha un discurs que està molt acceptat, que tothom està d'acord perquè és políticament correcte també, però penso que el canvi real, el canvi social, el canvi de veritat, interioritzat, encara no és del tot palès, no? Vull dir, encara ens falta molt, encara hem de seguir picant molta pedra, malauradament, però sí que hi ha moltes actituds que encara doncs, estan molt assentades i les hem de seguir combatint i les hem de seguir treballant per canviar-les. Mm-hmm.
Jo, la veritat és que en el meu sector és increïble com en uns anys doncs, ha evolucionat moltíssim i com ens hem adonat doncs, que el cinema de dones, els guions de dones, les sèries de dones funcionen, doncs els homes, doncs, els empresaris han dit ostres, espera, que potser estàvem errats, no? Mm. I s'han fet a un costat i aquest any doncs, els Goya, els Gaudí, s'ha vist, no? Nominacions a moltíssim, bueno, lo de la Clara Simón, no? Realment ha sigut doncs, un any de recollir tots aquests fruits, de dir, veieu com que som no només capaces, sinó molt capaces i ens heu de deixar aquest espai, no? I jo amb això doncs, soc molt optimista i molt agraïda també, perquè crec que aquesta veu és molt necessària, la veu de la dona. Mm.
Acabem la ronda ja, eh? Per dues intervencions i així parleu totes.
Només per afegir i no repetir-me, potser en els aspectes més tècnics, o jo al final dirigeixo una companyia que és industrial, un element que és molt important perquè després això passi són en les etapes formatives i universitàries. I encara hi ha molt poques dones en determinades enginyeries o carreres tècniques i aquí doncs, és molt important que des del principi s'hi sumin. I després hi ha un tema que és bàsic, que és que les primeres que no podem posar-nos límits en la nostra ambició sana, el lideratge som les dones. I moltes vegades volem ser superdones, supermares, supertot, i no sempre volem ser superdirectives de companyies. I això doncs, penso que és clau que la dona sigui la primera, que deixi estar el que puguin dir els estereotips socials i tingui confiança i es posicioni per a aquests lideratges.
Mm. Bueno, jo no estic conforme. És a dir, ser optimista, el problema és que les coses van massa ràpid avui en dia. Mm. I llavors hi ha un informe de la Fundació Bill Gates que diu que arribarem a la igualtat d'aquí 208 anys, jo no sé vosaltres, però jo no hi seré. I tampoc els meus fills i la meva filla, i per tant no sóc conformista amb això, i per tant sí que és veritat que anem millorant, les estadístiques ho diuen, però a mi m'espanta molt veure aquest nou món de la tecnologia i de l'economia que se'n deriva. No és així, ens estem enganyant, i jo que vinc dels números i de la tecnologia doncs m'hi fixo en les estadístiques, i les estadístiques diuen que en aquelles empreses de noves tecnologies o de tecnologies profundes la presència femenina és molt petita. Tu has dit les startups, no? Que el 15% de les startups estan liderades per dones, el 15, que és una de cada 10.
Sí, sí.
I el finançament els arriba al 10%. Per tant, vol dir que el que estem reproduint és una nova societat que està digitalitzada, amb la qual la dona continua estant infrarepresentada. Però és que aquesta és la que ens ve. No és la que ens ve, sinó la que estem. Per tant, positiva sí, però no conforma. No conforma.
Trobeu que hi ha canvis clars en determinats sectors, com aportava la Cristina ara mateix, però en altres, en canvi, estem pràcticament allà mateix?
Jo crec que en consells d'administració ens queda molt camí per recórrer. Jo tot el dia sento parlar de la llei, de la paritat, però no la veig. Només sento parlar de que arribarem. Jo crec que jo vaig fer una formació de consellera de consell d'administracions a l'any 2005, em sembla. Sembla que ningú. Tot érem dones. És a dir, només se'n parla i anem fent tot aquest discurs, però realment no arriba. O sigui, en els llocs on de veritat es prenen importants decisions, falten dones. I ho hem de dir amb veu alta i clara. Perquè es van posant dones en uns llocs directius, diguem que de veritat són entremitjos. i de veritat no són els veritables llocs directius dels que parlava la Núria Betriu. Per tant, en els llocs on s'han de prendre decisions que transformin empreses i societat, allà falten dones. Mm. I aquesta és la meva visió. En els llocs on realment les decisions transformin, canviïn, siguin determinants, allà calen dones.
I per completar una mica, jo diria també quan veiem les dades del sector tecnològic, per exemple, no? Que comentava l'Àurea, cal veure també en quins departaments hi ha aquest percentatge ínfim de dones, perquè moltes vegades és el departament de comunicació, és el departament de talent o recursos humans, no? I poques vegades aquestes dones estan o en posicions de responsabilitat o en unitats nuclears del que és el negoci tecnològic. No? Per tant, quan mirem aquestes dades, encara cal desagregar-les una mica més i dir, vale, estan en una empresa tecnològica, però estan fent una funció de tecnòloga?
Sí, hi ha una miqueta per al·lusions, no? El món de la comunicació, que aparentment sembla més femení, us he de dir que en el món de la base potser sí que ho és, també, que jo crec que és una mica la problemàtica que tenim, no? En general, en el món de la base les dones arriben cada vegada més, també inclús als propis estudis d'enginyeria, etc. Doncs és veritat que hi ha més presència femenina ara mateix, però és veritat que quan, a mesura que es pugen a la cadena, diguéssim, de decisions a les companyies, les dones cada vegada n'hi ha menys, no? Vull dir, i per mi el problema real és un tema de lideratge, és un tema de posicions on realment es prenen decisions, no? I de direcció de grans companyies també. Molt poques dones arriben i el sostre de vidre és on realment es fa palès, no?
Una última pregunta amb resposta molt, molt ràpida, que després baixaré el públic també, perquè tenim també dones que volem conèixer la seva opinió. Si anem recollint fil i anem estirant, anem veient d'on neix, per exemple, tota aquesta mancança de vocació cap a determinades carreres, cap a determinades mirades empresarials en les dones, al final tot ens porta sempre a qüestions purament estructurals que passen per l'educació, que passen per comentaris que fem com passa volant i que, ai, les mates no són per les nenes, no? Que són aquests comentaris que al final sembla que passen desapercebuts perquè realment no semblen tan importants, però que són la llavor de després aquesta realitat que es transforma en tots aquests problemes que esteu dient, no?
Hi ha una realitat, i és que sempre parlem d'educació i només se'n parla. I posar-hi el focus realment perquè aquesta educació sigui efectiva en tots els camps és el més difícil. I fixeu-vos que moltes vegades quan hi ha una problemàtica la resposta és que falta educació. Falta dedicar-hi més educació. Aquest és el punt. I en canvi segueixen passant els anys i no es prenen tampoc decisions en aquest sentit. S'ha de ser ferm, s'ha de ser clar. L'educació ha d'anar en aquest sentit, en la igualtat de veritat i en l'oportunitat per tots nens i nenes en l'accés a aquestes carreres i a aquests llocs directius de manera absolutament natural.
En aquest sentit, veig amb ganes.
Sí, estic amb el micro preparat, oi? Sí, perquè és que estava pensant, ostres, quasi per al·lusions, perquè des de la Direcció General de Societat Digital som molt conscients d'això i una de les coses que estem fent justament és intentar fomentar les vocacions científiques en nenes. A més, hem vist que l'etapa on és clau és entre els 10 i els 14 anys, ni abans ni després és tard i abans doncs encara estan explorant, però una de les coses que a mi em té molt preocupada és l'auto exclusió, no? És a dir, per cada noia que acaba arribant a una carrera científica o tècnica, quantes s'han quedat pel camí perquè han sentit dels seus docents, de les seves famílies, això és massa difícil per tu, què faràs amb una carrera on només hi ha nois, o trobaràs feina i serà molt difícil que puguis doncs compatibilitzar-ho amb vida familiar, no? Llavors, tota aquesta classe de missatges no deixen de ser estereotips, que una mica és el que està sobrevolant això que comentem aquí, i això és importantíssim, i accions específiques i connectar-les amb dones referents, jo crec que també és important, però sobretot trencar aquestes narratives de que per ser una dona tecnòloga en el sector tecnològic o científic has de ser una heroïna, perquè no, ha de poder ser una alternativa com una altra que et vingui de gust i que ho vulguis fer i ho puguis fer.
Una intervenció més i baixo el públic, Núria.
Complementant el tema aquest dels estereotips, no sé si a vosaltres us ha passat mai, però a mi em passa molt sovint, tinc molts espais relacionals amb homes i tothom em pregunta sempre com m'ho faig per conciliar la meva responsabilitat i la meva vida personal, i amb ells no els hi pregunten mai, o no li preguntarien mai a un home com s'ho fa. Aquest rol social que se'ns espera de les dones fa que encara doncs, moltes noies, quan pensen en com serà la seva carrera professional, es posen límits en el camp perquè es preveu que facin moltes altres coses. I això, penso, que això sí que és una lluita que hem de fer nosaltres mateixes, no? De dir que per què em preguntes a mi això o no? Jo ara quan m'ho pregunten faig la pregunta, i tu com ho fas tu amb els teus fills, no? I els hi sobte, però és important aquests espais socials.
De seguida continuem amb aquesta conversa que evidentment és interessantíssima i que no ens la acabarem ni en una hora ni en 10 anys, malauradament, com demostra la història. Però ara sí que baixaré un moment a la platea, baixaré més ocasions per parlar, com dèiem, aquestes dones TIC que ens acompanyen avui en aquest Revolució 4.0 especial. Tot em sembla
si estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolucio4. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja tornem a ser, després d'aquesta petita pausa, ja sóc entre el públic, aquesta llarga distància que hi ha entre l'escenari i el públic. Un aplaudiment, sisplau, per saber que sou aquí. Ja sé que és lleig demanar-ho, perquè no s'esdevé que sigui un aplaudiment espontani, però així veiem que hi sou. Amb nosaltres també la Núria Espuny, que és directora general d'Administració Digital. Benvinguda, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Llegeixo un tuit teu al respecte d'un article de la Natza Ferrer, que deia, hem de tenir clar que les dones no hem de demanar permís per res i que no som el lloc que ens pertoca perquè no ens hi deixen estar. Com lluitem contra aquest no ens hi deixen estar?
Bueno, sí, és una cita de la Natza que, vamos, em faig meva completament. Doncs jo crec que s'hi lluita estant-hi, no? És a dir, quantes més hi siguem, més complicat tindran ells per no deixar-nos estar. Llavors jo crec que per poder ser-hi hi ha dos factors claus i rellevants. Primer, que se'ns faciliti, no?, el poder estar, és a dir, aplicant polítiques que forcin, i la paraula és forçar, la nostra participació, no?, per lluitar contra aquesta disfunció antinatura completament de que no estem representades amb igualtat no?, com som a la societat, som el 50% i no hi som. I sobretot en àmbits com també heu apuntat, no?, en àmbits sobretot de, on hi ha àmbits de decisió i de poder, no?, consells d'administració, càrrecs directiu de companyies de l'IBEX 35, que també es comentat que no arribem ni al 17% de representació. Això és molt, jo penso que, bueno, és que no sé ni com qualificar-ho a dia d'avui, no? Però aquí estem. Penso que s'han de fer polítiques, això, que forcin, també polítiques no només d'obligar, sinó també de convèncer la societat que això és una cosa que no és d'un tema de dones, sinó que és un tema que beneficiarà el conjunt de la societat, val? I que és positiu per tots. Per exemple, nosaltres des de la Generalitat, actualment el 50% dels alts càrrecs som dones. Vull dir que és possible, vull dir, fer-ho realitat és simplement doncs aplicar polítiques que ens ajudin a arribar-hi. L'altre factor per mi rellevant és que hi vulguem ser. Vale? És que les dones hi vulguem ser. Això passa per superar aquest síndrome de la impostora que estic convençuda que qualsevol dona hem tingut en algun moment, que hem tingut que donar un pas endavant. I això doncs, són polítiques d'empoderament de la dona, de visualització de la dona. No? I després, un cop hi vulguem estar, també passa per polítiques de que hi puguem estar. No? I aquí ve tot el tema de conciliació de la vida laboral i familiar i canviar estructures, horaris, etcètera, no? I des de la Generalitat jo crec que actualment se n'és molt conscient, prova d'això és la, no, la creació del Departament d'Igualtat i Feminismes, no, que està, jo crec, fent ha sigut un, per mi un gran avenç i una gran, o sigui, per poder avançar amb aquest amb resolució de problemàtiques com aquestes entre moltes altres que tenim les dones, òbviament.
Aquí hi ha un tema, si vol dir alguna cosa també molt breu, perquè però sí que hi ha un tema que és evident, aquest per exemple que estava explicant ara mateix, d'aquesta sensació que les dones, per moltes vegades que he parlat d'aquest tema al llarg dels anys, aquesta sensació que una dona quan mana, una dona quan arriba a un lloc determinat, ho ha de fer perfecte sempre, perquè un home pot equivocar-se exercint el seu càrrec, però una dona no té cap marge d'error, no?
Jo crec que això ens passa en tot, no? Vull dir que les dones en general doncs, tenim una natura doncs, perfeccionista o que ens agrada fer les coses al màxim de les nostres possibilitats, no? No ens agrada les mitges tintes ni fer les coses perquè sí, no som mandroses, ens agrada fer les coses ben fetes i quan arribem a un càrrec o a una posició doncs, alta, doncs tota aquesta sensació doncs s'incrementa perquè òbviament has de donar la raó de que tu estàs allà per això, no? I perquè vals. Però jo crec que és una natura que tenim que ens juga a favor i que l'hem de girar, no? Que en lloc de que sigui una pressió, que ho és, però l'hem de girar i de dir, pues, ostres, ens fa créixer i ens fa evolucionar i que ens vagin ells al darrere i que vagin suant ells al darrere nostre, no nosaltres suant darrere d'ells.
Jo crec que també té a veure amb l'escrutini i les explicacions, que parlàvem abans, no? Ens sentim com que realment hem de provar encara més la nostra vàlua, no? Per què estem allà? Com ho hem aconseguit, no? Una mica aquesta pregunta que la fa la societat ens ressona al cap i això ens condiciona i evidentment fa que ens sigui molt més difícil equivocar-nos, que ens sentim molt més observades, que ens sentim obligades a donar explicacions quan ningú fa les mateixes preguntes doncs, als nostres companys homes. Jo crec que això realment ens condiciona molt i fa que una mica doncs, tinguem aquesta actitud que aparegui també el síndrome de l'impostor que parlàvem. Penso que això és molt atàvic i ho tenim molt, molt posat a la consciència. Al final són molts anys doncs, escoltant aquests discursos i això va calant.
Jo només vull afegir dos conceptes. Un, fa uns anys vaig dirigir un estudi en què es demostrava que les dones directives no ens interessaven els llocs que no poguéssim ser executives. Llocs de representació ens interessen pocs. Mm. Ens interessen poc. Volem anar de cara al gra, volem fer feina i volem que les coses passin.
No voleu sortir la fotografia només, eh?
No volem fotografies, volem que passin. I dues, jo crec que no som nosaltres les que ens autoexigim tant, que també, sinó que altres que no estan acostumats a veure dones directives ens jutgen més que no pas entre ells, que s'ho perdonen tot. Per tant, cadascú el seu. Nosaltres som autoexigents, però altres jutgen més del compte.
També aquí la patia l'Ester Moles, que és secretària de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Benvinguda, també.
Gràcies, molt tard.
Escolta, els mitjans de comunicació rebem sempre, la majoria de vegades, amb raó. Què podem fer per millorar-ho, això?
Podem fer moltes coses. Només recordar-vos que l'associació compleix enguany 30 anys de vida. Fa 30 anys no teníem l'onada feminista que tenim actualment, l'any 2023, gràcies al moviment MeToo. Les manifestacions del 8M cada cop són més enormes en quantitat d'homes i de dones, nens i nenes, i això sí que és positiu. Això ens hem de felicitar totes i tots per aconseguir cada 8M més gent a la causa feminista, no? La manca de dones directives, també en els mitjans de comunicació, és el sostre de vida que hem de trencar, no? Perquè no tenim directores de diari, no tenim directores de ràdio, ni de televisió, ni de plataformes,
tenim
ni de...
Tenim una directora de diari.
Poquetes, tenim poquetes.
Però,
poqueta,
però és anecdòtic.
És anecdòtic,
no
per això.
No suficient com perquè jo me'n recordi. Sí,
sí. Exacte, volem la meitat com a mínim, no? Perquè som, com deien les companyes, la meitat de la població. Per tant, hem d'exigir estar presents a les direccions on són llocs que podem canviar coses, podem fer les temàtiques i les polítiques més feministes. Que feminisme, tu saps el que vol dir, no, Adam?
Feminista.
Feminisme, què vol dir?
Per mi?
Sí, per tu què vol dir?
Igualtat per tothom.
Exacte, per tant, aquest missatge és el que ha de calar la societat. Masclisme, patriarcat, tot això ja ho hem viscut i sabem el resultat que té. Per tant, ara hem de lluitar per ser tots i totes feministes. Clar que sí, visca el feminisme.
Sí, sí, absolutament.
Adam...
Digues, perdona, he sentit una veu celestial. Però... digue'm.
No, tenim una dona directora d'un programa genial com és la Chantal Llavina. Ah. Per tant, en aquest moment sí que el reconeixement a ella per ser la millor directora.
Sí, sí, tant. Sí,
senyora, Que a més el dirigeix, eh? Vull dir, no s'està... El dirigeix, eh?
No, no, ja.
Estàs sobre.
Sí, sí.
Una mica massa, últimament. Però no passa res. També amb nosaltres l'Anna Major, que és directora d'Innovació Empresarial de Barcelona Activa. També benvinguda, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Pregunta molt ràpida per tu. Què esteu fent des de Barcelona Activa per fomentar la presència de dones en tot aquest àmbit?
Des de Barcelona Activa i des de l'Ajuntament hi ha, evidentment, polítiques actives de recolzament i de participació de dones en els àmbits que toquem, és a dir, des de l'ocupació sense gènere, pot ser bombera, pot ser policia o un home pot ser infermer, per tant, ocupació sense gènere. Temes molt d'emprenedoria, de fet, un dels programes més antics a nivell de dones és les dones emprenedores, que ara es diu Lidera, pel que passen més de 1.000 dones cada any i que moltes de vosaltres hi heu tingut relació, amb temes també d'estudis de bretxes de gènere, etc, perquè al final el que hem de fer és tenir dades per posar sobre la taula. Però a mi també m'agradaria, per tant, diguem-ne, és una política activa, però també m'agradaria afegir ja potser un apunt més personal com a dona i enginyera, en temes de tecnologia, que penso que l'important és que no només siguem usuàries, sinó creadores d'aquesta tecnologia. I jo he de dir que vaig tenir la sort de que jo estudiava enginyeria, eren poques, però jo en cap moment em vaig sentir estranya. És a dir, crec que comencen les nenes, en les vocacions, en que això sigui normal, en que no se'n parli, perquè quan no se'n parli és quan serà lo normal. És a dir, tu ets dona enginyera i per què no? Uh-huh. I aquí, a vegades amb xerrades, a més amb nenes petites, al final el missatge és dir, si tu vols, pots. És a dir, que ningú t'infli el cap de que això no és per tu. I penso que això és important. I un petit apunt també, que crec que aquest és un debat que ha d'haver-hi dones i homes. Perquè fins que no sigui un debat de tots, no serà un debat real. I, bueno, simplement això.
Sí, això ho estàvem comentant abans, fa no res, quan es fan, no sé, una conferència, una xerrada o el que sigui, que té la paraula gènere, pel mig no hi van els homes, hi van el 90% de dones, com si el gènere només fos aquest, no?
Sí, jo volia dir que és superimportant això que dius en la creació de la tecnologia, perquè si és veritat que estem avançant, però si els que creen la tecnologia... no hi ha aquesta diversitat, ja no estem parlant només d'homes i de dones, sinó de diversitat en general, tornem a crear un món on estem fomentant aquest biaix, no? I crec que aquesta part és superimportant perquè no estem sempre conscients de tots els avenços en la tecnologia que tenim a les nostres mans, estem parlant d'intel·ligència artificial, del ChatGPT, però tot això... tornem a lo mateix, està creat per un target molt concret que solen ser homes de 40 anys, blancs, heteros, o sigui, estem no tornant a fomentar la diversitat, no? I llavors ens estem perdent una gran part de la intel·ligència que tenim en el món al que vivim.
I l'històric de dades és molt, molt masculí, eh? Per tant, construïm sobre una base.
Totalment. Mira, l'altre dia estava llegint un fil a Twitter precisament que parlava del biaix que té el ChatGPT, que li demanaven dona'm el nom, la llista de 10 filòsofs importants a les 10 filòsofs importants a la història. Li deia tots els senyors importants a la filosofia. I després li dius, no, ara dones. Vull dir que hi ha una mica d'això. Vols fer una intervenció, tu també? Espera, va. Mira, avui ens estem rebentant el programa, però ja és això també, perquè si no...
Perdona, només volia dir que sabeu que la creadora...
Perdona, qui ets tu? Digue'm el teu nom.
Oh, em dic Vanessa Carceller.
Hola, Vanessa, gràcies.
La creadora de ChatGPT és una dona, que es diu Mira Murati, que és la CTO d'aquesta empresa, de... com es diu, l'empresa, no sé què...
OpenAI.
OpenAI. Doncs és una dona... I és molt, o sigui, moltes, la majoria de nosaltres segurament no ho sabíem. I és un perfil superimportant, està a la boca de tothom. Qui no ha sentit a parlar o qui no ha parlat o qui no ha fet servir en els últims, no sé, 2 mesos, ChatGPT.
Algú que no està al món, bàsicament,
exacte.
No?
O sigui que fins i tot en els moments en què les dones sí que estan creant aquesta tecnologia, sí que estan en posicions superrellevants, ho desconeixem. I crec que moltes de vosaltres heu fet aquesta intervenció de que s'ha de donar visibilitat al talent femení, que això és el que inspira a les nostres filles. Jo tinc una filla de 16 anys, vol treballar en tecnologia, vol treballar en intel·ligència artificial, és boníssima en matemàtiques, li encanta tot aquest tema, i ho hem de promoure, hem de crear, hem de veure que es pot arribar, que es pot fer, i que el gènere no és rellevant per aquestes posicions. Crec que és fonamental.
Gràcies per la teva aportació. Torno un moment a la taula i continuem amb aquesta conversa que em sembla superinteressant, que ja el guió ja no existeix i ja no sé on soc, però tant se val.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
El voto femenino, el poder está en vuestras manos.
A nadie le importa eso.
A algunas sí, así que no seas bocazas.
Toda la vida he sido respetuosa.
El que estem sentint ara és un fragment de la pel·lícula Sufragistes, que explicava, com sabeu, la lluita de les dones per aconseguir el dret a vot. La lluita, evidentment, acaba tenint resultats, però cal que hi hagi lluita. Vosaltres, cadascuna de vosaltres, en la vostra professió, en la vostra feina, existeix una mena, un tipus de lideratge determinat. Com definiu la vostra manera de manar? Perquè també hi ha un tema aquí sobre la manera de manar masculina, femenina. Jo no sé si això és un tòpic, si té base, perquè tots els tòpics tenen un punt de raó sempre, o si senzillament és que els homes s'han acostumat d'una manera i podien fer-ho d'una altra perfectament, i les dones també, no ho sé. Núria.
Sí. Hi ha el lideratge femení, hi ha el lideratge...
Jo la primera que es posa el micròfon a la boca és la que dona la paraula, eh?
I... Jo parlo quan em mires, que quedi clar que ara no ens veu. I em dones la paraula. Lideratge femení i lideratge masculí tenen característiques pròpies, cada un d'ells. Els dos tipus de lideratge són necessaris al capdavant de les organitzacions de tot tipus. Tenim característiques pròpies i el de manar té que veure amb una manera, amb un tipus de lideratge que és l'autoritari, que és el que mai hauríem de veure a la nostra vida. Qui lidera bé, dirigeix i transforma, però no mana. El concepte de manar és ordenar, és donar ordres, i aquest no és el concepte de lideratge. El líder, home i dona, amb característiques pròpies, defineix objectius, il·lusiona, cohesiona i arriben a treballar per assolir el que persegueixen, però no manen, ni els uns ni els altres, o com a mínim no haurien de manar. Queda molt per aprendre, especialment en els homes directius, que han de ser líders i queda un trosset per caminar.
Mm-hmm. I el... Liliana. Espera, que Liliana té el micro a la boca abans. És la meva referència.
He après la instrucció, llavors, com el gosset de Paolo. Bueno, volia dir que em sembla molt important que parlem d'habilitats masculines i habilitats femenines, perquè llavors és igual quin sexe biològic assignat tinguis al néixer. No? És a dir, les habilitats són quelcom que es pot aprendre, quelcom que es pot practicar, i per tant, qualsevol home que ens estigui escoltant, que no pateixi, vull dir que també pot acostar-se cap a aquest lideratge... de responsabilitat, de posar ordre, de marcar prioritats, etcètera, etcètera, i no demanar. A mi personalment m'inspira molt el que se li diu el lideratge servicial, no? On la persona que està al capdavant està al servei de l'equip, no? I al final és qui posa direcció, però qui facilita també, és a dir, com si anessis per la jungla i ets tu qui balla, com obrint camí perquè el teu equip, no? Perquè l'equip, al final l'equip complet, pugui seguir avançant, no? I crec que aquest esquema de... aquest format de lideratge i de responsabilitat, que al final té molt en compte el benefici comú, està molt vinculat al que li diuen les habilitats toves, no? Aquesta habilitat interpersonal, i a més que també no sé per què parlem de dures i toves,
que sí, sembla
que sempre hi hagi d'haver una cosa millor que l'altra, i aquí també el llenguatge no ens ajuda gaire, no? Però sobretot això, la clau de pensem en habilitats i pensem en el col·lectiu, no? I això forma part d'aquesta mirada femenina sobre el lideratge, que és la mirada, no l'òrgan biològic que tinguis.
Jo la meva professió, el que sí que noto molt és que estàs fent un assaig o vas a fer una escena i un noi doncs de sobte diu, això ho fem així millor perquè queda tal. I les noies sempre tenim com una espècie doncs, de vergonya o de home, jo crec que potser seria millor si per aquí anéssim, per... no? I és com, per què no sóc capaç de dir-ho tan directe com ell, no? Jo crec que també és aquesta habilitat femenina, en aquest sentit de que jo pressuposo que el meu és millor, però vull escoltar també la versió de l'altre, no? I a vegades l'habilitat masculina, que no sigui de noi ni de noia, és no, això és així millor. I aquesta direccionalitat o aquesta simplesa, a vegades, com a habilitat femenina, doncs ens manca perquè ens agrada abarcar tot molt, no? I entendre quina és la millor solució, però després de provar vàries, no? I després hi ha com un afegit de... hi ha un text i dius entre companyes, això és una mica masclista, no? Este chiste aquí tal, aquest personatge, això que està fent és com una mirada molt masculina i és una tia. I primer ho parlem entre nosaltres i veiem com podem oferir-ho al director o al company home, no? Perquè ens fa com...
Eh? O a la directora.
Quan és directora no hi ha aquest problema, saps? No, quan és directora no hi ha aquest problema, però quan és un director sí que anem al tanto de com ho diem, perquè no volem que se'ns etiquetin de ui, ja estan aquí con los tiquitiquis del feminisme. No, no, entre tots hem de fer que aquest contingut sigui més modern, no? I en aquest sentit sí que reconec que parlem amb por.
Núria.
Bé, jo per posar una mica de contrapunt a les companyes, que estic bastant d'acord amb tot el que deien, però també és veritat que no m'agrada ser radical en pensar que hi ha lideratges femenins o lideratges masculins, perquè penso que l'escala és molt més de grisos i al final el que sempre he estat convençuda que són lideratges personals i les persones ens formem al llarg de la vida, té molt a veure els nostres orígens, no? A mi sempre m'agrada pensar i recordar molt d'on vinc, no? Que vinc d'una casa de pagès, de Lleida, amb uns determinats valors, que hi ha hagut molta gent que ha anat influint en la meva carrera professional, i el que sóc avui i el que crec que puc aportar a la meva companyia ho he après d'homes i dones. Hi ha homes que han marcat molt el meu lideratge, molt en positiu, i hi ha dones que han estat excepcionals en la meva vida com a referents, no? Mm-hmm. Llavors, penso que s'ha de posar molt de relleu el lideratge personal, el que tu vas posant a la teva motxilla i que tothom influeix en positiu i en negatiu. I espero també pensar que nosaltres com a dones influïm en positiu a carreres professionals i lideratges d'altres homes i dones.
L'Aurea també volia i la Sam també.
Sí,
I després me'n vaig una altra vegada.
Jo més que lideratge, a mi, bueno, recollint una mica la conversa que teníem abans i això, quan dèieu això sí que anem avançant, estem aquí i allà, i clar, jo penso, sí, la CTO d'OpenAI és una dona, però el propietari és un home. I de fet, els propietaris de les 5 principals empreses del món i que el seu valor és igual o equivalent al de la Unió Europea, o sigui que no és poca cosa, tots són homes. I si això ho contraposem a Àsia, que qui lidera és el país, també és un home. Per tant, els dos pols de l'economia mundial són homes. Llavors, aquí vinc els valors, no? Dius, aquesta economia s'ha muntat en base a uns valors d'aquests que heu anat dient. Són visibles primer, s'avancen primer, en altres són més prudents. Vull dir, hi ha una sèrie de valors que s'estan reflectint i se reflecteixen en com funcionem. En com funcionem amb els algoritmes, que jo dic que sou feminista algorítmica, que dius, a veure, aclareix-te, no? És que, si no ets visible, no hi ha dades teves. Si no hi ha dades teves, no existeixes. I si hi ha un algoritme que t'ha de donar un crèdit o t'ha de donar una beca o t'ha de donar alguna cosa en base a unes dades que no existeixes, no existiràs.
Clar.
Per tant, a mi, jo dic, soc feminista algorítmica en el sentit que anem cap aquí i que tot el que ve darrere d'això serà així. Per tant, hem de ser-hi. Per tant, hem de ser visibles. O sigui, aquest comportament és el que estem reflectint en el món tecnològic. Però no en el món tecnològic, sinó en el nostre dia a dia, perquè tot això ens afecta. Són els bancs, són les assegurances, són les universitats... Tot això ho estem aplicant ja. Doncs no hi som. Però és que no som els algoritmes. No som amb les dades. O sigui, a mi ja no m'amoïna que sortim a la foto. No m'amoïna que sortim a la foto perquè la foto, d'aquesta foto, hi haurà un algoritme que decidirà si estic o no estic, si em dona un cotxe o no em dona un cotxe, si em dona un crèdit o no. I aquest és el problema. Llavors, no és que m'hagi fumat res, que us ho prometo, però aquest és el meu... El meu neguit actual és aquest. Estem en l'era de la intel·ligència artificial. O sigui, això ja està aquí. Ja està aquí. Ara ens hem adonat que està aquí, que és diferent, però això ja fa 50 anys que va. Llavors, aquest és el problema. Llavors dic, aquí hem d'anar-hi.
Sam.
Jo volia tornar una mica al concepte del lideratge i realment, més enllà del lideratge masculí i el lideratge femení, posar una mica el punt crític sobre el lideratge en general. Jo crec que cada vegada més s'escriu sobre el lideratge, es parla del lideratge de servei i tot aquest tipus d'històries, però penso que realment es practica poc encara a les companyies. I ja no és un tema masculí o femení, sinó que hi ha molta deficiència de lideratge. Encara no se'ns educa bé en el lideratge i per mi és un tema independent al gènere. O sigui, crec que és veritat que ara doncs, es parla dels soft skills, com deies tu, no? Que potser són més femenins històricament, però sí que és cert que crec que no hi ha una bona educació sobre lideratge. Ni aquí, ni enlloc, de moment.
Torno a la platea, que queda ja moltes més opinions, més punts de vista, més experiències personals. Martes antes de almorzar, una niña fue a lavar, pero no pudo lavar, porque tenía que bailar así, bailar Aquí estem sentint la Rigoberta Bandini, que també des de tots els àmbits es pot fer una feina molt interessant per l'empoderament de les noies i de les dones. Tenim amb nosaltres també la Meritxell Falgueres, que és sommelier i periodista, que tu has viscut també, vius en un món també marcadament masculí, no?
Sí, i on la comunicació també és marcadament masculina. I les dones hem aportat doncs, aquest somriure, aquest parlar del vi sense complexes, que també ha fet que fos més versàtil per tots els públics.
En aquest sentit, creus que heu portat això, eh?
Sí, jo crec que sí. Perquè
la versió masculina del vi, quina era?
Com era molt més encorsetada, més tècnica, i nosaltres no ens fa
més,
por.
Més, això és així?
Sí, utilitza la metàfora, saps? Comparar, a vegades sembla no, que s'abaixi el món del vi, però el que es fa és molt més interessant, molt més sexy i molt més comprensible.
Uh-huh. A tu t'ha costat trobar un lloc, que finalment la gent digués, ah, sí, és sommelier, una dona en
aquest món. I em costa,
Encara ara.
Perquè sembla que jo sóc presumida, m'encanta agradar, m'agrada expressar-me amb un somriure i encara sembla que no siguis professional. I hi ha gent del meu sector que em diu, clar, però és que a Instagram es veu com et fas tractaments. I jo dic, ja, però això què té a veure amb el que sé de vi o no? Encara no ho entenc. Doncs sí, sí.
Moltes gràcies. També la Mònica Blasco és amb nosaltres, que és fundadora de la Original Communication. Ho he dit bé, això? L'original.
L'original, com vulguis.
No, com sigui, eh? Escolta, quin paper han de jugar els mitjans de comunicació en aquesta lluita per la igualtat, des del teu punt de vista?
Pues es fundamental.
Sé que la pregunta és per mitja hora, però sigues breu, eh?
Sí. No, la verdad es que es fundamental. Mira, el lenguaje nos conlleva un pensamiento, ¿no? Y los pensamientos nos van haciendo cultura y la cultura nos hace una sociedad. ¿Por qué hago todo este camino? Porque al final vosotros, como medios de comunicación, tenéis una obligación que son los referentes. Piensa que todo aquello que vosotros vais comunicando de una manera totalmente afectiva, de una manera en la que el género no esté totalmente clasificado entre un hombre o una mujer, va quedando cada vez más huella. Por lo tanto, el lenguaje se va cambiando. Nosotros como sociedad tenemos la obligación de ir transmitiendo otra serie de terminologías diferentes porque está todo basado en un patriarcado. Piensa una cosa muy, muy claramente, haciendo alusión a lo que han dicho antes las compañeras, muy fan de todas, la verdad, pero de Sam realmente has dicho cosas muy, muy, muy importantes. Muy importantes, ¿no? Piensa que hay, de los premios Nobel que se han otorgado durante toda la historia, ha habido 894 hombres, solamente 60 mujeres y 27 organizaciones. Esto significa que vosotros como medios hay que comunicarlo y comunicarlo mucho, porque si no hay referentes, no existimos. No nos tienen que ocultar. Es que es tan sencillo como lo que ha dicho Meritxell. Es que estamos obligados a comunicar y comunicar de manera positiva, sin excluir, pero comunicar sin género, que eso es muy importante y eso es difícil.
Continuem una mica més aquí baix, també em torno a saltar una mica el guió i aprofito ja que tenim a la Magda Oranic aquí, que no cal pràcticament ni presentar-la, advocada, que també és amb nosaltres. Com estàs? Gràcies per haver vingut.
Bé, gràcies a tu per haver-me convidat. Moltes gràcies.
Des del teu punt de vista, ens estem deixant alguna cosa? Suposo que des del punt de vista de la llei jurídic també, però quina seria la teva aportació ara?
El tema jurídic no n'hem parlat gaire, perquè aquí tenim la sort d'estar amb dones líders, que jo crec que ho hem anat dient totes, que són un exemple. Penseu que vosaltres sou exemple per al que feu i per les que veuen que ho feu. Sobretot alguna ha anat al tema. Ja, com això de la conciliació, no? Això que et pregunten i tornen a preguntar. Jo sempre dic, ai, no sé, ja m'ho vaig fer així, no? Clar, jo sóc del sector optimista, perdó. Com la meva estimada Brondo. Perquè, clar, jo he vist canviar el món amb el tema de la dona. I és evident que queda molt per reclamar. Però, noi, com estàvem i com estem? Aquí alguna companya parlava d'enginyera, no? Qui és eres una enginyera, molt bé. Jo recordo el temps de franquisme, companya de presó meva, per cert, una enginyera, la Laura Tremosa, no era una enginyera, era la enginyera. Era l'única enginyera que havia, va estudiar la carrera 6 anys sola, l'única enginyera. Aleshores, clar, jo mateixa em vaig col·legiar d'advocada, que és el que més conec, el món de la justícia, i érem un 1% d'advocades. Avui ja els hem, ja està, ja hem passat més del 50. La justícia no hi havia ni una jutge, ni una fiscal, no hi havia... La justícia està en mans de les dones. Per tant, jo m'agafo aquest optimisme. I depèn també molt de nosaltres, perquè les lleis, tu em preguntaves, les lleis estan bé. És evident que calen reformes per puntuals, però les lleis estan bé. Però és que una cosa són les lleis i l'altra són les mentalitats. I això és una mica el que cal, és una lluita que cal seguir, tu ho has dit molt bé, Adam, que les lluites cal fer-les sempre, no només els drets de la dona, els drets humans i tot. I per això jo voldria dedicar no la meva intervenció a la Chantal, sé el que està passant, perquè ho he passat personalment també, per tant, tota la solidaritat, i jo crec que dies aquesta setmana, que ha sigut la setmana de la dona tota la setmana, jo vull també, clar, que aquí tenim queixes i ens hem de queixar. Tu has fet menció abans del dret al vot i tot, ara no estem fent una conferència, no hi entrarem, però les sufragistes van ser, gràcies a elles, estem com estem, però jo voldria dedicar aquest programa a les dones de l'Iran i a les nenes d'Afganistan, que ni unes ni altres les deixen tenir ensenyament, estan fent una revolució a l'Iran, i crec que el món s'ocupa d'elles menys, que si fossin d'homes potser se n'ocuparien més, no? Però que en tot cas no podem estar molt tranquils quan aquí al costat està passant una cosa així. Més d'una de vosaltres heu parlat de l'educació i no les deixen... Fixa-t'hi com se n'han adonat aquests. No volen que s'eduquin. Eh? I l'educació és fonamental i fonamental. I per tant jo m'ho miro malgrat tot amb optimisme, us veig a totes vosaltres i dic, home, com no ha d'anar bé això amb totes aquestes dones? Sabem que no totes som les líders i els càrrecs que teniu o tenim o que som llicenciades. Hi ha una colla de dones a la nostra societat que és un altre món. Cada vegada jo, com el meu despatx professional, no? Dic, mare de Déu, ara sortint d'aquí, no saben encara, no els hi ha arribat encara moltes dones. Però jo sóc optimista, repeteixo, eh? Anem endavant, ha sigut gràcies a nosaltres i seguim.
Gràcies, Magda. Vinga, torno un moment a la taula i tornaré a baixar. De fet, estic aquí mateix, perquè és que... Mira, només ens queden 6 minuts de programa, encara queda molta feina per fer. Vinga, posem una mica de música, va. Jo ja em quedo aquí, perquè estic anant amunt i avall, tampoc té gaire sentit. Una pregunta fent una mica d'advocat del diable, però no gaire, perquè m'interessa més la resposta que no pas si la pregunta té aquesta doble intenció o no. Molta gent dirà, però vosaltres heu arribat en aquests llocs. Per tant, és aquesta lectura una mica esbiaixada de la realitat, eh? Si vosaltres hi heu arribat, pot arribar qualsevol noia, qualsevol dona. Sí, però no, no? O sí, o què? Com ho veieu, això?
Jo personalment continuo picant pedra com quan vaig començar als 12 anys. Vull dir, no? Vull dir que ara, clar, potser altres professions és diferent, no? Però sí que trobo que aquest empoderament a vegades és una cosa més interna meva, personal, que jo m'ho haig de creure i haig de lluitar pel que vull sense aquesta sensació de que potser, no? Hi ha algú sempre millor allà al costat, no? Però que és una cosa personal, no crec que sigui que és o per d'home o per dona.
Mm-hmm. Jo crec que ajuda molt l'educació que ha rebut i també una mica doncs, els pares, no? Jo he tingut molta sort, vaig tenir un pare fantàstic que no va posar cap límit absolutament i que m'hagués educat exactament igual si hagués sigut un noi. No em van posar absolutament cap limitació i la meva mare tampoc, evidentment, i crec que això jo els hi dec moltíssim.
Jo coincideixo, eh? Crec que la família, els valors, el que t'envolta, l'accés a l'educació que hagués pogut tenir, però sobretot molt d'esforç. Jo he picat molta pedra i he treballat probablement més que ha hagut de treballar un home per arribar on soc. Això t'ho puc assegurar i les hores, l'esforç, la formació que segueixo fent contínuament doncs ha estat intensa i llavors... que és el missatge que puc donar a qualsevol dona, o li dic a la meva filla cada dia, no et posis mai límits al camp, ara s'ha de treballar.
Correcte.
Esforç i treball, i esforç i treball.
Disculpem-me, que només em queden 4 minuts, oi que sí? 4 minuts, i m'agradaria fer dues intervencions més aquí entre el públic, també. La Rosa Castells, per exemple, que és creadora i directora de Formentera 2.0, unes jornades de cultura digital que sumen moltes edicions i que són tot un èxit. La tecnologia digital ha de ser una gran aliada de les dones, suposo, clar.
Ha de ser i és una gran aliada de les dones i dels homes, no? El que és important és saber aprofitar-la, per utilitzar-la i treure totes les eines que hi ha per fer-ne un bon ús, no? Jo penso que això és lo important. No sé si se m'ha sentit bé.
Sí, bueno, sí, l'hem sentit, l'hem recollit, sí. Eh, que sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Clar, però estem parlant aquí de conceptes abans. Com feies, Aurea, com ho deies, el de...
Jo, feminista algorítmica.
Feminista, això, feminista
algorítmica. Bueno, jo ja saps que és abans morta que analògica, no?
Sí, exacte. És el títol del teu llibre, eh? Ui,
no el sabia, eh?
Però estic molt d'acord, vull dir, ara quan baixi aniré a parlar amb ella. Sí? Estic molt d'acord.
Per cert, ara, que no sé si tenim temps de fer-ho, després en fem una foto així a fora i fem un petit refrigeri també, si us ve de gust, i continuem parlant. Per acabar també amb la Sofia Mayoral, que és responsable de projectes de comunicació de Banc de Sabadell, també. Cal més visibilització, evidentment.
Sense dubte cal molt més visibilització per part d'ells i d'elles. Això no és només una cosa de dones. Crec que hem d'empentar en dos vessants. Una és visibilitzar les capacitats que tenim les dones, que són moltes i diferents a les homes, i per un altre costat ens hem de treure els perjuïcis que tenim. I jo crec que ara, en la tecnologia que tenim, les xarxes socials, tenim una gran capacitat de poder visibilitzar no només temes de moda, ni temes de cuines, ni temes que estan viralitzant-se molt, molt ràpidament, sinó en temes pues, de tecnologia, de coneixement i de compartir el coneixement entre tots i totes.
Moltes gràcies. Res, ens queda temps per una falca més i pràcticament acabem.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Sempre passa, em passa a mi, li passa a tothom, ens hem allargat moltíssim, però va valgut la pena perquè realment les aportacions jo crec que han estat superinteressants i si seguíssim encara ho serien molt més. Ràpidament, si algú vol aportar alguna petita idea que creï que era fonamental, que no hem tractat i que serveix també per recollir, no sé si alguna de vosaltres pot posar la cirereta.
A mi m'ha agradat molt, res, simplement lo de les mitjans de comunicació. Jo crec que la televisió encara és patriarcal. És a dir, el que veiem, les telenotícies, com s'enfoquen les notícies del món, com s'enfoquen les coses. És a dir, hi ha una cosa que s'ha de canviar radicalment, que no depèn de nosaltres, sinó d'això, doncs, empreses molt, molt totxes que han de dir, canviem radicalment, que agafin a dones, a homes, m'he d'aigual a qui, però gent que faci un gir i que el que ens arriba des de la tele, des de la ràdio i des dels mitjans de comunicacions més massius sigui radicalment diferent ja.
Jo m'agradaria acabar, és a dir, he començat sent optimista, diria, m'agrada el tema optimisme. No, no he canviat d'opinió, continuo sent optimista radical perquè com a estratègia de vida, però també crec que ens hem de sumar al realisme, no? Perquè un dels riscos que tenim ara és que pensem que amb la digitalització o amb totes aquestes eines que tenim a l'abast ha de poder ser més fàcil eliminar barreres, però m'agradaria recordar que la bretxa digital té rostre de dona, especialment, no? Llavors, hem d'assegurar-nos que totes aquestes eines que tenim a l'abast realment arriben a tothom i a tot don.
Jo m'agradaria només trencar els estereotips justament d'això, perquè es pot ser la padrina del blockchain, es pot ser una mama hacker, es pot ser moltes coses i no cal que siguis un home jove de més, sinó que ho pot fer tothom. I per tant aquesta doble escletxa també l'hem de tractar. Mm-hmm.
I després perquè necessitem que les empreses, la societat, l'economia, jo parlo d'empreses que és el que més conec, i la tecnologia i la indústria, tot això necessita que la dona hi siguem. No només que les dones hi vulguem ser, sinó necessitem que la tecnologia i l'empresa i l'economia tingui veu de dona.
Sí, jo diria que no deixem d'ajudar també els nostres companys homes a que entenguin tot això i a que ens recolzin en tot això.
Núria, vols tancar?
Jo torno al realisme dient és difícil, ens queda molt per fer, coratge, no defallim ni un instant, no ho tenim fàcil, encara no ho tenim gens fàcil, però des de la cadira del victimisme no, nosaltres podem. Resiliència, coratge i endavant. No ho tenim fàcil, però seguim
endavant imparables, perquè podem.
Deixem acabar, que hem començat. Gràcies. Agraïm a la Laura que ens hagi fet d'anfitriona, que Estrella de Mar ens hagi fet d'anfitriona avui aquí. Moltes gràcies.
A vosaltres per ser-hi.
Moltíssimes gràcies també a vosaltres per haver vingut avui aquí. Reacabem aquest programa dedicat a... Jo estic una mica així, Dedicat al Dia de les Dones que celebràvem la setmana... Bueno, el dimecres passat. Gràcies a totes aquestes dones directives, empresàries, emprenedores que ens han mogut acompanyar en directe. També gràcies a l'equip tècnic i de producció de Catalunya Ràdio que va fer possible. Com deia, gràcies a Dan per la seva col·laboració. Ara us demano que ens fem una fotografia a fora, tothom, ràpidament, i us convidem també... Bueno, jo em poso un nom, però us convidem a fer un refrigeri, si voleu, i fer també aquest intercanvi d'idees que segur que serà meravellós per tothom. I acabem amb una frase que dediquem a totes les dones emprenedores que ens escolten i que avui em permetreu que també la dediqui especialment a Chantal Llavina, una dona TIC, periodista, divulgadora, emprenedora, que hauria volgut ser aquí, com ja ha estat cada any, però que ja sabeu que està lliurant una lluita personal intensa i que li exigeix tota l'energia i tots els esforços, que no li impedeix dirigir, però sí està exposada a excés de gent pel tema de les defenses.
Li enviem un petó molt fort.
Sí, sí, sí. Ha quedat palès, però vaja. Una cosa que deia la cantant Beyoncé, deia, no m'agrada apostar, però si hi ha una cosa per la qual estic disposada a apostar, és per mi mateixa. Gràcies a totes, fins al programa que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Started to cry, but then remembered I